Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La tarda de temperatures més extremes d'aquesta onada de calor ha fet caure ja alguns rècords històrics. A l'aeroport de Girona, a Vilobí d'Onyar, les temperatures han escalat fins als 42,8 graus, el que suposa un rècord absolut de temperatura amb dades des del 1973. Fins ara només s'havien superat els 40 graus en 3 ocasions, el juliol del 2015 i 3 vegades l'agost del 2003. L'anterior rècord eren 41,3 graus. Diverses estacions del Meteocat, amb més de 20 anys de dades, han batut avui també el seu rècord absolut de temperatura. És el cas dels observatoris com la Quart, Lladús, Òdena, Gurb, Montesquiu, Gisclareny, Pinós o Perafita. A partir de les dades d'estacions del Meteocat s'ha comprovat que en més de 20 comarques s'ha superat avui els 40 graus en un punt o en d'altres. Algunes de les màximes més altes fins amb dades de fins a les 3 de la tarda són els 43,2 graus de Fornells de la Selva, els 42,9 al Pont de Vilomara, els 42,8, com dèiem, de l'aeroport de Girona, o també els de la ciutat de Girona, a Manlleu 42,7, Súria 42,4 o Castellbisbal 42,2. A Vinebre, 42 graus. Aquesta nit no ha estat especialment dura en moltes comarques, sobretot a les zones més enclotades. A la zona de l'incendi de les Terres de l'Ebre, el termòmetre a la nit ha reculat fins als 17 graus durant la matinada. Lleida va assolir una temperatura màxima de 42 graus, la més alta de Catalunya, i avui es preveu que aquesta es pugui superar. Per tal de pal·liar els efectes que l'onada de calor pugui tenir sobre la ciutadania, el Departament de Salut ha posat en marxa una campanya de conscienciació a les comarques de Lleida. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
La primera acció de la campanya ha estat una sessió d'aquagym a les piscines del barri de Capon, a la capital del Segrià. L'objectiu és explicar a la gent com pot prevenir els efectes dels cops de calor i fer-ho de manera activa. Per això s'han programat activitats comunitàries amb alguns centres d'atenció primària, com la feta avui a Capon. Ha consistit en una sessió d'activitat física a l'aigua i el repartiment de fruita com meló o síndria. Teresa Hernández, cap de Servei de Promoció de la Salut a Lleida, explica quin és el lema de la campanya.
Protegeix, refresca, hidrata. Són consells que any rere any anem repetint, però aquest any encara més. I més en aquesta setmana, doncs, on estan arribant a temperatures molt elevades.
Hernández assegura que any rere any la gent assimila aquests consells i que cada cop hi ha més conscienciació. De fet, afegeix que una mostra d'això és que cada cop s'han d'assistir menys persones que pateixen cops de calor.
Més piscines de franc, en aquest cas al Palau d'Anglesola, per combatre l'onada de calor. Tàrrega, la Seu d'Urgell i altres municipis s'han sumat a aquesta iniciativa. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
L'Ajuntament del Palau d'Anglesola ha comunicat als seus veïns que tindran l'accés gratuït a les piscines per a tots els padronats. El Palau d'Anglesola ha comunicat als seus veïns que tindran l'accés gratuït a les piscines per a tots els empadronats del municipi per a combatre les altes temperatures i l'onada de calor. Juntament amb el consistori del Palau també s'han sumat a aquestes iniciatives l'Ajuntament de Tàrrega, la Seu d'Urgell i Torreferrera. Francesc Balcells és l'alcalde del Palau d'Anglesola.
Doncs mira, el que hem fet és atendre aquesta situació d'emergència que tenim, no?, de calor, i oferir els recursos del poble. Tenim una biblioteca que l'obrim cada tarda i hi ha aire condicionat i s'està bé, i tenim unes piscines que tenen un aforament limitat, però et permeten refrescar-te. I el que hem fet és intentar facilitar-ho a tothom.
Amb aquestes mesures a diferents municipis de Catalunya, completem aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Els avantatges de no ser un espai informatiu, de ser un magazín informatiu, és que podem fer anàlisi i podem fer interpretació de les notícies. I, sincerament, si us haig de ser, sincer, crec que n'estem fent un gra massa de la onada de calor. És veritat que fa calor, és cert, és veritat que les temperatures són altes, és veritat, però si fem memòria, a l'estiu sempre ha fet calor. i a les 3 de la tarda sempre ha fet calor. Les migdiades típiques de l'estiu, aquelles hores de penombra a casa, aquelles famoses migdiades del tour, que jo deia, que mentre van en bicicleta la gent descansa a casa. Això passa tota la vida, no només ha passat aquest any. Que algú pot dir, home, però és que estem a mes de juny i és una mica d'hora, d'acord? Potser és una setmana d'hora de quan tocaria. No ho discutiré. Però fet i fotut, les piscines estan perquè la gent es refresqui, les finestres estan perquè la gent les tanqui o les obri en funció de per on li ve la calor i la corrent d'aire, i l'aire condicionat o el ventilador s'ha fet anar en aquesta casa, tota la vida. Qui ha tingut més calés ha fotut un aire condicionat, qui ha estat més modest, doncs hem tirat de ventilador. I ja està, i no passa res. Per tant, crec que un cop passat aquest divendres, descansarem tots una mica, i no pas perquè les temperatures baixin, que sembla que baixaran una mica, sinó perquè deixarem d'estar tan absolutament pendents de si fa calor, de si no fa calor, de si la temperatura és alta, de si fa corrent d'aire, de si no fa corrent d'aire. Podrem viure amb tranquil·litat i normalitat un estiu, amb pantaló curt, amb faldilla curta, amb tirants, amb xancletes, amb sandàlies i amb el que vulgueu portar, com hem fet tots i cada un dels anys. Un cop dit això, a partir d'aquí, que cadascú la visqui com vulgui i com cregui que l'ha de viure, però em dona la sensació que no hi ha per tant. I, en tot cas, tindrem temps per poder anar reflexionant, perquè d'aquestes dades en farem un resum segur dilluns o dimarts de la setmana vinent, que no hi haurà gaires notícies. Ben trobats, com estem? Arrenquem aquesta darrera edició del Far d'aquesta setmana i ho farem amb clau de divendres, amb clau de tensió per l'incendi, de tensió per la situació del bosc, però amb clau de mirar-nos al cap de setmana amb l'esperança de que tot això, el suflé baixi i puguem gaudir del temps d'oci i d'un país que a poc vagi retornant a la normalitat. Salutacions de tota la gent que ho fa possible al llarg de les tardes, d'en David Valverde, en Joan Bosch i en Juanjo López dels controls tècnics, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, de la Isabel González i de qui us parla en Josep Maria Cano, que estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda. Ben trobats, arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs anem a fer un cop d'ull a la previsió del temps, que això ho fem cada tarda, no perquè faci calor, sinó que ho fem cada tarda amb els companys de Servei Meteorològic de Catalunya i, a més, amb una especial incidència i especial predominància del mar. Saludem en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui la temperatura arribarà al seu màxim i es podran superar els 40 graus a nombrosos punts de l'interior. De fet, ja partíem de valors de temperatura mínima molt elevats. Aquesta nit ha estat excepcionalment càlida, amb inversió tèrmica marcada. Per exemple, l'estació de Montserrat no ha baixat dels 27 graus. Per tant, avui s'espera que la temperatura sigui fins i tot més alta que ahir. Oscil·larà entre 31 i 36 graus al litoral i entre 37 i 42 graus a la resta del territori. L'ambient serà molt càlid durant les hores centrals del dia. Per tant, precaució amb les activitats que requereixin esforç i, molt important, mantenir la hidratació. Com sempre, recordeu seguir els consells i les recomanacions de Protecció Civil. Pel que fa al vent, bufarà de component sud amb predomini del lleveig a la costa, d'intensitat entre fluixa i moderada, amb algun cop fort al litoral central. Predominarà el marejol amb alguna àrea de maror. Pel que fa al cap de setmana, els models indiquen que la temperatura baixarà, tot i que encara l'ambient serà molt càlid. A banda, creixeran nuvolades al Pirineu que podran portar algun xàfec amb tempesta i d'intensitat moderada. Independentment, l'estat de la mar serà tranquil amb predomini del marejol i el vent bufarà fluix i de component sud-est. Si bé a la Costa Brava bufarà de component nord. Serà un cap de setmana ideal per gaudir de la mar i la platja, però com sempre, amb precaució i atents a les recomanacions. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Et farem cas a aquestes recomanacions i estarem atents a totes les recomanacions i tots els consells que des del Servei Meteorològic i Protecció Civil ens han fet al llarg del cap de setmana.
Connectem amb l'actualitat.
I veureu que avui tenim una actualitat en xarxa, una actualitat que s'interrelaciona entre ella mateixa. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Perquè si ara sentíem la previsió del temps i les altes temperatures, és evident que el temps té a veure amb el medi ambient. I, de fet, és el Departament de Medi Ambient el que ha activat l'avís per contaminació sense aplicar restriccions de trànsit, de moment encara, a la ciutat de Barcelona.
Doncs sí, els nivells de diòxid de nitrogen han superat el límit permès en 3 estacions de mesura, 2 d'elles a Barcelona i una més a Terrassa, passant dels 200 micrograms per metre cúbic d'aire entre ahir a la tarda i aquest matí. És per això que s'ha activat un avís preventiu per contaminació, tot i que el protocol no implica restriccions de trànsit fins que no s'activi l'episodi de contaminació. Què cal que passi perquè s'activi aquest episodi? Doncs que s'arribi, com a mínim, en 2 estacions, que se superin aquests 200 micrograms, cosa que ja ha passat, tal com us explicàvem, però a més que se superin aquests 200 micrograms, que no s'esperin millores a curt termini. I des del Departament de Territori i Sostenibilitat diuen que s'espera que millori aquesta situació degut a que avui és divendres i aquest cap de setmana espera que hi hagi una davallada important de trànsit i això faci millorar aquestes partícules. En cas de declarar-se aquest episodi de contaminació, recordem que no es podran circular dins de la zona de baixes emissions els turismes que no disposin d'etiqueta ambiental de la DGT i tampoc aquelles furgonetes que siguin anteriors a l'any 1997.
Per tant, si tenim un Departament de Territori i Sostenibilitat optimista, mai es declararà, no? Perquè
Exacte. Un
sempre esperaran que la cosa baixi.
Exacte.
Doncs no hi haurà motiu. Bé, en tot cas, és l'optimisme de la norma. I, per cert, l'Ajuntament de Barcelona treballa per declarar l'emergència climàtica, també.
Sí, i és per això que des de l'Ajuntament han convocat diverses entitats i grups que estan treballant pel clima, juntament amb la Generalitat i també el govern espanyol, per tal de crear una mesa conjunta que declari aquesta emergència climàtica a la ciutat de Barcelona. Un cop constituïda aquesta mesa, que es preveu que es faci a les properes setmanes, a principis d'aquest mes de juliol, es concretaran ja mesures a curt termini per fer front al canvi climàtic.
Bueno, tranquil,
és
que això
han explicat.
Sona llarg. Què? És a dir, s'ha d'ajuntar la Generalitat al govern
espanyol? No, ho han fet ja.
Ah, ja s'han assegut?
Aquest matí.
Bé, doncs escolta'm, ara sí que m'han sorprès, Tanta solvència no és habitual. Doncs veurem quan la decreten. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Fins ara. I sentíem recomanacions d'en Sergi Gallego ara fa una estona, a l'hora d'anar a la platja, a l'hora d'anar a prendre el sol. Molta atenció, perquè ha mort una dona de 80 anys de nacionalitat francesa en una de les platges que hi ha a Roses. Cristina.
Els fets han passat cap a 2:15 del matí a la platja de Santa Margarida i al Salatar de Roses. Segons els testimonis, la dona era dins de l'aigua prop de la sorra quan s'ha desplomat de cop. 2 acompanyants l'han tret inconscient i un cop a la sorra els banyistes li han iniciat les maniobres de reanimació fins a l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, que han seguit reanimant a la dona sense resultats. La platja de Santa Margarida i el Salatar és una de les platges vigilades de Catalunya, però en el moment dels fets no s'havia iniciat el servei de vigilància, que durant el mes de juny comença a les 11 del matí. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 2 ambulàncies del SEM i una patrulla dels Mossos d'Esquadra.
I parlant de platges, ja sabem quina és la platja més amenaçada de Catalunya segons Greenpeace, i és la platja del Gaspar, a tocar de Sitges. Ivan.
Es tracta d'una de les poques platges que queden sense urbanitzar en aquesta zona. És una platja envoltada per bosc mediterrani, un tipus de vegetació que es considera d'interès comunitari i que ara està en perill. Segons Greenpeace, el terme municipal de Sant Pere de Ribes hauria signat un conveni amb una immobiliària, el que situa la platja del Gaspar entre les 10 més amenaçades per la urbanització massiva a l'estat espanyol. Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, però, expliquen que no hi ha signat cap conveni amb la immobiliària, recorden que la platja del Gaspar es troba molt propera a l'espai natural del Collsim i del Peix, una àrea protegida del Garraf que es manté sense urbanitzar i que està situada a primera línia de costa. L'entitat ecologista ha recordat també en aquest informe que Catalunya és la comunitat autònoma amb els hàbits naturals de la costa més amenaçats per la urbanització, però també la més protegida, amb només un 10,7% dels espais naturals fora de les figures de protecció. Girona seria, segons aquest estudi, la demarcació que tindria més espai desprotegit, mentre que Barcelona seria la zona costanera més urbanitzada.
I seguim atents a qualsevol incidència que pugui haver al voltant del foc i dels incendis, i en tenim un al Montmell, al Baix Penedès. Bé, un petit incendi que està controlat, no?
El foc s'hauria generat al voltant de 2:45 de la tarda a partir d'un tractor que s'hauria incendiat propagant-se a la vegetació més propera. Segons han confirmat els bombers de la Generalitat, es tracta d'un incendi agrícola, un incendi de petites dimensions, i a hores d'ara 6 dotacions i 2 helicòpters estan treballant per fer front a les flames. Com dèiem, l'incendi ja està controlat.
I els que fan un pas endavant per millorar l'equipament dels seus bombers són la gent del Port de Tarragona, que farà una inversió de 200.000 euros. Daniel.
Sí, es tracta d'una inversió que s'inclourà en el nou conveni que l'autoritat portuària signarà amb el Departament d'Interior de la Generalitat per coordinar la gestió d'emergències o incendis a les instal·lacions del Port Tarragoni. Aquest acord té des d'avui divendres la llum verda del Ministeri de Foment, que n'havia de donar l'autorització. D'una banda, el Port té previst destinar 150.000 euros anuals a l'adequació dels mitjans dels bombers als riscs específics i concrets que es podrien produir en l'àmbit portuari. De l'altra banda, s'invertiran 50.000 euros anuals en formació especialitzada sobre activitat portuària i els riscos específics del sector industrial i marítim. D'aquesta manera es vol fomentar la seguretat i potenciar-la per tal de garantir l'eficiència a l'hora de coordinar i gestionar una resposta a una possible emergència. De fet, ara fa una setmana el Port de Tarragona ja va organitzar unes jornades sobre seguretat marítima seguint aquesta línia estratègica.
I de moment són ja 6.000 les hectàrees cremades en aquest incendi de la Ribera d'Ebre, que fa ja 2 dies que crema des que es va propagar entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre. Judit.
Sí, d'entre d'aquestes 6.000 hectàrees provisionals afectades, els agents rurals han comprovat que a l'interior d'aquest perímetre hi ha aproximadament un 20% de la superfície que no ha cremat. La major part són conreus. Tot i que els bombers de la Generalitat, juntament amb la resta d'efectius de la Unitat Militar Espanyola i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, estan assolint els objectius, el nord del flanc dret continua sent la part més precària. Els professionals han pogut contenir algunes de les diverses reproduccions de foc que s'estan propagant. No obstant això, asseguren que la situació és molt adversa i, per tant, no descarten haver d'aplicar noves restriccions. Durant les darreres hores s'han fet acompanyaments a masos de manera coordinada per tal que els propietaris puguin atendre el bestiar. I continuen encara 5 carreteres tallades, la T-714 entre la Torre de l'Espanyol i Cabassers, la T-2237 entre Vinebre i la Palma d'Ebre, la T-703 a Palma d'Ebre i la C-233 entre Bovera i Flix i la C entre Maials i Flix. Així com també continuen evacuats la cinquantena de veïns de 6 nacionalitats diferents de diversos masos de Flix, Bovera i la Palma d'Ebre, que encara no poden tornar als seus masos, a les seves cases.
Doncs aquesta és la darrera hora, gràcies, Judit, d'aquest incendi que, com dèiem, porta 48 hores cremant i que a hores d'ara encara no està en cap cas en fase de control. Parlàvem de l'accés dels grangers al bestiar, de poder-los anar a les seves granges i poder-los assedegar d'aigua. Doncs precisament d'iniciatives al voltant del món de la pagesia i també del bestiar, doncs volem parlar tot seguit.
El destacat de la jornada.
I és que probablement recordareu aquella imatge que tots ens va corprendre d'en Pere Jornet, aquest propietari de bestiar de la zona de la Ribera d'Ebre, de la Torre de l'Espanyol, que doncs, davant de les càmeres de televisió descobria la situació en la qual havia quedat la seva explotació agrícola i ramadera, i ensenyava doncs, tot el seu bestiar cremat, ofegat pel foc. Aquestes imatges que a nosaltres ens van impressionar, a nosaltres hi ha moltíssima gent, han estat suficients com perquè s'hagi desplegat una iniciativa solidària al nostre país, la que ha impulsat l'Abel Peraire, un ramader de Prats de Lluçanès. Abel, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, merci.
Una iniciativa que té com a objectiu recollir diners per poder donar un cop de mà als ramaders de la zona que hagin estat afectats, especialment en Jornet, no?
Bueno, tot va començar a veure les imatges i intentar empatitzar amb una persona que es troba en aquesta situació. Clar, la cosa és més gran, s'ha fet molt gros, s'ha fet tot viral, aquí se m'ha anat una mica de les mans, entre cometes, i ara hi ha molta gent disposada a col·laborar. Estem ja obrint un crowdfunding d'aquests per això, per recollir calés, perquè l'explotació torni a funcionar. Perquè som ferms defensors i creiem que el territori necessita bestiar.
És evident que el territori necessita bestiar. Jo celebro que ho diguis i ho diguis en veu alta i que comencem a crear aquest mantra, no? El bestiar, precisament el que fa, entre altres coses, és menjar la mala herba de la qual tothom mal d'aquests dies.
A part de menjar-se la mala herba i ajudar a mantenir els boscos no tan atapeïts, ajuden a que no es perdin conreus, que es vagi conreant tota la zona, perquè, com mateix heu dit fa una mica, el 20% de la superfície no cremada de l'incendi aquest és superfície agrària. Què vol dir? Que si hi ha agricultura és perquè hi ha bestiar i una cosa porta a l'altra.
Sí? Em deies que la reacció de la gent t'ha sorprès en positiu. Quin ha estat? És a dir, com l'has percebut tu? Com l'has rebut?
Hòstia, collonit. Perquè no has pogut ni llegir totes les respostes ni atendre totes les proposicions que m'han arribat a fer, perquè va ser instantani, un col·lapso total. I de respostes, de missatges, a Twitter rebentat, missatges al mòbil, trucades, no ho sé, ja tot anirem lligant mica en mica, saps? Perquè, l'acte, jo he fet una proposició, però aquí no hi ha res fet, ni conec aquest home, ni sé què vol fer, ni com està, ni... Clar, és que tot va ser així, molt espontani.
Has pogut parlar amb ell o encara no?
Sí.
Ah, i què t'ha dit?
Clar, jo al migdia, llavors, després de tot l'enrenou, vaig telefonar, primer de tot, com estava, com via d'allò, i després li vaig donar disculpes pel fet de que, hòstia, jo tampoc no pensava que això anés tan d'allò. Clar, i dic, hòstia, que no et sentis coaccionat pel fet d'haver engegat això. I no, al contrari, molt content, molt agraït. Estava, i després, ahir al migdia encara estava...
Emocionat.
I tot d'allò, ara ja va anar païnt, avui estava una mica més trempat i està molt content de no sentir-se tan sol com es pensa.
Escolta'm, a veure, quin format té i com anirà això, crowdfunding? A través de quina plana, com ho hem de fer, quin és l'objectiu? Va, fes-me en 5 cèntims.
Ara la Marta, una companya d'aquí del Vallès, que és de la Païssa, que està lligant el tema amb gent del territori que també obren crowdfundings per altres temes. El nostre l'han quedat aquí i llavors fa ja només moltes coses, aquest foc allà baix. I per coordinar-nos, per no fer moltes bestieses i 40.000 pàgines diferents, doncs ara s'estan coordinant amb gent d'aquí baix, del territori, per això, per fer una unificació de tots els, diguéssim, tots els punts que necessiten ajuda.
Correcte. Per tant, la iniciativa teva inicialment era per ramaderia, per entendre'ns, per aquesta explotació ramadera. Ara, vist que hi ha hagut gent que s'ha mobilitzat també per donar un cop de mà, fem un camp mas, ho juntem tot i a partir d'aquí, suposo que en alguns dies, no? Un parell de dies, sabrem exactament com, quan i de quina manera.
En principi podria ser que avui a la tarda quedés tot lligat, però ben bé com funcionarà, si és com dius tu, no ho sé. Si llavors dins de la mateixa plataforma hi haurà diferents vies o diferents... És que no ho sé com funcionarà això. Per ara dir jo coses d'aquestes a mi ja em fan... Ja em fan grosses, saps? Jo vaig disparar, diguéssim, a favor del Pere, doncs perquè és el que em tocava més de prop. Nosaltres som una empresa familiar petita i és el que em tocava més de prop. Per tant, a tot l'altre, que també sabia que no era pas l'únic damnificat, per sort o per desgràcia, en aquest sentit, sé que hi ha moltes altres coses quan passa una cosa d'aquestes. Doncs clar, el millor és una bona coordinació i, sobretot, transparència, que això és el primer que busquem. transparència.
Escolta'm, i l'empatia, no? De sentir que, bueno, que això que s'està vivint allà, malauradament pot passar a qualsevol lloc del país i et destrossa la vida, vamos.
Són moments molt durs, eh? Jo aquí als voltants ja n'hem viscut incendis i són moments que és tot en un moment, saps? Passa tot tan ràpid que no tens... Després, si et lamentes, ostres, que hagués fet, que no hagués fet, res, impossible, no pots fer res. El foc, que parlem d'aquests incendis de cinquena, sisena generació, que seran incontrolables, que, bueno, de fet tenim un exemple, no?, aquests dies, que volen, aquests focs volen. Agafen la directa i no hi ha manera de parar-los. I, esclar, aquí tenim el dilema de dir, vale, oh, tenim això, ens hem de conformar. Bueno, ens hem de conformar. Hem provat de fer algun canvi en les polítiques forestals, per exemple, o no? És que poder no seria la solució, però, esclar, si la solució és esperar que ho cremem tot, bueno, no sé jo fins a quin punt anem per bon camí.
Mira, ara no és el moment i ja tindrem moment de reflexionar-hi, però jo quan sento que la culpa és única i exclusivament de que no comprem productes de proximitat, em poso les mans al cap. És cert que hem de comprar més producte de proximitat, és evident, hem de promoure'l, però la responsabilitat no només recau en els que compren el producte, hi ha més responsabilitats aquí. Eh?
No, per descomptat. I que hi hagi bestiar al territori no fa que el 100% dels incendis no existeixin, ojo, que aquí...
Clar.
A dir, no, es pensa que amb el bestiar es soluciona tot. No, aviam. Aquí ha d'entrar maquinària, s'ha de netejar boscos i el bestiar serveix per mantenir, però no per netejar, que és molt diferent. I llavors, esclar, incendis n'hi haurà, perquè el canvi climàtic ens hi porta, hi ha menys pluviometria, hi ha més... fa molta més calor... Però, esclar, d'un incendi d'aquestes dimensions a un incendi més o menys, si no incontrolable, doncs més fàcilment controlable, és molt diferent.
Abel, quan tingui format, quan tingui forma, ho explicarem des de la ràdio, d'acord? I ho penjarem a les xarxes socials. En tot cas, des d'aquí, felicitar-te per la iniciativa i donar-te el nostre suport. A tu i a tota la gent que feu coses per millorar el que ja està passant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. A reveure.
Adéu, merci.
Adéu. Doncs és l'Abel Peraire, el ramader de Prats de Lluçanès, que va arrencar tota aquesta història del crowdfunding i del qual us en donarem més dades quan les tinguem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Penses massa al passat, i si pogueries fer tot assai més bé, i si no dius quasi mai la veritat, és peco encara no s'és preparat per ballar la dansa de la realitat. Peco cada dia s'és fent la tua història sense pensar que tens el ventre a 2000. Peco del demà encara no saps res, i lo que vols és anar aquí ara mateix. Lo que desitges per demà arribarà, no hi és encara. Tu vius anar aquí i ara. I que t'nunc, i que t'nunc, i que t'nunc, i que t'nunc. És el present, tens de viure de més el moment, mai és tard per ésser el que volies, la persona que somiaves un dia. I si la felicitat no la trobes, ni a un himne ni una bandera, sé el calab del bosc on fa Josep,
amb una bicicleta elèctrica, o sota un pont mirant la marina, quan el sol es comença a davallar, o tirata damunt d'una roca menjant un burroni de raïm. Mira, i són minyons que riuen pel carrer, i és l'Andreu que tornes a abraçar, un cafè segut a un bar a primavera, i el tabac que encara no haveu deixat.
I que tu
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Moment per fer un avanç de tot allò que serà notícia esportiva aquest cap de setmana i que podeu seguir als diferents ports del nostre país. Si us sembla, comencem per la zona de l'Empordà, perquè el Campionat del Món de Catamarans F18 desembarca per primera vegada al Golf de Roses. Cristina.
Un total de 125 embarcacions de 21 nacionalitats diferents competiran des de diumenge fins al proper dijous al Mundial de Catamarans F18 que tindrà lloc a la Badia de Roses. Totes les embarcacions competiran de cop i això suposa muntar dos camps de regates. Pep Subirats, director de la regata, en dona tots els detalls.
Hi haurà el camp de regates que n'hi diem yellow, el camp de regates que n'hi diem blue, que estaran ubicats un més cap a l'escala, un més cap a la banda de Roses. Gairebé ocuparem tres quartes parts de la badia, perquè us imagineu la dimensió de les àrees. Els dividim en dos grups, fem dos dies de qualificació. Si en dos dies de qualificació hem fet sis proves, passem ja a les fases finals, que són tres dies de competició amb grup or i grup plata.
És la primera vegada que el litoral gironí acull aquest mundial on hi participaran més d'una desena de campions del món. El campionat també serà lliure de plàstics i solidari amb la Fundació Cruyff.
I a Empuria Brava hi ha la Sub Week 2019.
Empuria Brava Sailing organitza des d'avui fins diumenge aquesta trobada de referència per a tots els amants del pàdel surf. Serà un cap de setmana intens amb la participació de tots els sectors del món del sub, practicants, professionals, marques i escoles que duran a terme diverses activitats. Destacar la remada popular Sunset Sub pels canals d'Empuria Brava i a nivell competitiu es disputaran dues proves. Una competició a nivell individual organitzada per la Unió Catalana de Surf i una competició Dragon de la marca Red Paddle Co. També hi haurà una competició infantil pels participants més petits. Aquesta és la quarta cita del circuit català de Sub 2019 que va començar a finals de març i acabarà el 22 de setembre a la Barceloneta.
I la nedadora del Club Aquàtic Xaloc, la Luna de Bruin, aconsegueix quatre medalles als campionats d'Holanda.
La nedadora ganxona del Club Aquàtic Xaloc en categoria júnior ha aconseguit 3 ors i un bronze en l'Open de natació amb aletes i velocitat celebrat a Holanda. La medallista que porta practicant aquest esport des de fa 6 anys s'ha classificat com a medalla d'or a les proves de 100, 200 i 400 metres superfície i bronze en el 100 bífin. En el campionat ja ha participat un total de 120 nedadores i nedadors internacionals i la propera competició tindrà lloc en dues setmanes a Barcelona.
I al Garraf, aquest cap de setmana, la gran final del trofeu Interclubs, Ivan.
Es tracta de la tercera i última regata d'aquest campionat que organitzen conjuntament el Club Nàutic Garraf, el Club Nàutic Vilanova, amb la col·laboració del Port de Sitges. Com a les anteriors regates, és una prova per iots de la modalitat creuer ORC i s'espera que aquesta vegada participin regatistes. De fet, completant una de les cinc proves ja es dona per vàlida la participació al campionat i, per tant, es pot optar de la mateixa manera al títol. En tot cas, la final arriba en un moment en què la primera plaça està molt i molt disputada. Només 10 punts separen el Vera Mallorca el primer classificat del cinquè, que és Martí Gelabert. Per tant, molt oberta la final de demà, que per cert començarà a partir de 12:45 del migdia. En tot cas, d'aquesta prova no només sortirà el guanyador del trofeu Interclub, sinó que també serà puntuable per la Copa Catalana de la Federació Catalana de Vela, el circuit Passabolles del Club Nàutic Garraf i també de la Copa del Club Nàutic Vilanova.
I dels creuers al rem, perquè els remers i les remeres de l'associació Xinutxano de Deltebre disputaran aquest cap de setmana la segona regata de la Lliga Catalana, Judit.
En total en seran 16 més el timoner, els que viatjaran a Lloret de Mar per disputar la segona regata de la Lliga Catalana. I participaran en dues tripulacions, una en la categoria sènior masculí i l'altra en veterà femení. I el seu objectiu, diuen, és guanyar. Així ens ho explica Josep Maria, que era el responsable de l'associació Chino-Chano de Deltebre.
Pues l'objectiu és aconseguir guanyar. El nostre objectiu és guanyar o aconseguir la màxima puntuació. Per això és una lligueta de 6 regates, ara estem a la segona. La primera va estar en quarta posició el sènior masculí i en quinta posició el veterà femení, que són les dues tripulacions que ens presentem. I ara la intenció és la segona regata i tenim una mica més de preparació i anem a per guanyar.
Les següents quatre regates d'aquesta lliga se disputaran durant el mes de juliol.
I desenes de regatistes participaran demà de la segona travessia que organitza l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics a la Costa Daurada, Daniel.
Una travessia que sortirà del Club Nàutic de Salou a les 12 del migdia i que navegarà per les aigües tarragonines fins al port de Segur de Calafell. La regata està oberta a creuers de la modalitat ORC, també de dos i de solitaris, i les embarcacions podran disposar de motor. La festa marítima acabarà amb un sopar a Calafell, on es lliuraran els trofeus, i també l'endemà diumenge, on es faran activitats populars.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Pues la que se ha organizado en Galicia entre los de Greenpeace y la flota de palangre de superficie. Greenpeace hizo ahora hace unos días una de estas campañas que habitualmente hace para intentar denunciar la pesca ilegal, y lo hizo acompañando entre todas las comillas del mundo a la flota de palangre gallega que en ese momento faenaba en aguas del Atlántico y el Cantábrico. Bien, pues a raíz de esta actuación, Cepesca, el sector pesquero español, ha condenado el hostigamiento al que ha provocado Greenpeace sobre esta flota. De hecho, denuncian que la asociación ambientalista, lejos de denunciar a los que hacen pesca ilegal, se dedican a molestar a los que, haciendo uso de los permisos y las cuotas que les da la normativa europea, pues pescan diferentes especies diferentes de escualos en la zona costera gallega. Que nos lo explique Javier Garat, que es secretario general de Cepesca. Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias.
Que parece que se fueron a buscar a pescadores ilegales y en realidad lo que estaban haciendo era incordiar a pescadores que pescaban lo que se les permite pescar.
Claro, indigna mucho que Greenpeace utilice como objetivo a la flota española para hacer sus campañas, que normalmente suelen ser muy muy llamativas, su campaña relacionada con lo que ocurre en alta mar, en los océanos, su campaña para que se establezcan áreas marinas protegidas en los océanos, etcétera, y sobre pesquería, y que vaya a una flota española que, como bien ha comentado, está perfectamente regulada tanto por España, por la Unión Europea, como por la Organización Regional de Pesca, en este caso por ICAT, que tiene una serie de gestión sobre la pesquería de tanto de pez espada como de tiburón, que son las especies objetivo de nuestra flota de palangre de superficie, que por otro lado es una flota bastante selectiva, que utiliza el anzuelo como arte de pesca, y que en ningún caso, como dicen ellos, es un arte destructivo. Además, es curioso porque están hablando de la campaña de, según ellos, por la sobreexplotación del marrajo dientuso,
¿sí?
Y sacan imágenes de un barco español que está pescando tintorera. No hay ni un solo marrajo dientuso en concreto en esas imágenes que salen, ¿no? Pero engañan a los ciudadanos, transmitiendo la idea de que en este caso estaban pescando marrajo dientuso, cosa que por otro lado está perfectamente autorizada, es decir, no habría ningún problema, pero sacan estas imágenes dando a entender primero, que es un arte destructivo, segundo, que están pescando un especie que en realidad no están pescando, y en tercer lugar, confundiendo a la opinión pública. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que España lleva desde los años 90 con una flota de paranales de superficie pescando en el primero en el Atlántico, y luego ya se fueron al Índico y al Pacífico, que primeramente pescaban pez espada, pero conforme fueron pasando los años y se encontró un mercado también para los tiburones, se dedicaron también a pescar pintorera o quilla, o tiburón azul, que es una especie en general está en muy buenas condiciones desde el punto de vista biológico, está en rendimiento máximo sostenible. Nuestras capturas tiburones en torno al 85% son de tintorera, pero también pescamos marrajo dentuzo. Más o menos no llega el 10% de nuestras capturas de tiburones. De las más de 500 especies de tiburones diferentes que existen en el mundo, algunas de ellas son vulnerables. En este caso, las de las que estamos hablando no son especialmente vulnerables. Y como decía, está regulada por ICAT, la Organización Regional de Pesca, que regula la actividad en el Atlántico y en el Mediterráneo. Tiene establecidas unas normas de conservación que tanto la Unión Europea transpone al derecho europeo como España a la legislación española. Tenemos una serie de normas de gestión, tenemos la prohibición de capturar marrajo dientuso cuando llega vivo a bordo, tenemos la obligación de soltarlo vivo, porque tiene más de un 70% de supervivencia, porcentaje de supervivencia, pero si viene muerto, sí podemos tenerlo a bordo, en función de un porcentaje de las capturas que teníamos en el año 2017. De tal manera que del año 2017 al año 2018 nuestras capturas en el Atlántico se han reducido casi a la mitad de marrajo dientuso, y en este año 2019 los primeros meses se han reducido también considerablemente. Es decir, que la medida de conservación de ICAT está teniendo efecto porque se está reduciendo la presión pesquera y el esfuerzo pesquero sobre el marrajo dientuso. Pero sobre la tintorera, que es la otra especie, no existe ninguna limitación, salvo una referencia, y además está en buen estado, con lo cual podemos pescar lo que venimos pescando con anterioridad. Es decir, que es una pesquería legal, que está regulada y que España cumple escrupulosamente. Además, tenemos un programa de observadores a bordo, que lo hacemos con línea con la Secretaría General de Pesca y con los científicos, y llevamos aportando datos desde los años 90 al Instituto Español de Oceanografía, cosas que no hacen otras flotas del mundo. Y lo que nos facilita es que para hacer estas campañas y estas denuncias vayan a flotas españolas y no vayan, por ejemplo, a flotas asiáticas, que sabemos que, además de no declarar sus capturas, muchas de sus capturas están haciendo finning, están haciendo aleteo, de hecho, están cortando la aleta y tirando el cuerpo por la borda, cosa que además de tenerla prohibida nosotros no lo hacemos en la vida. Con lo cual, la verdad, es indignante que quieran hacer su negocio a costa del prestigio de las flotas españolas.
Javier, un par de datos que Greenpeace ha puesto encima de la mesa. Dicen que de los últimos datos que se tienen, que es del año 2017, del ICAT, se pescaron 1.784 toneladas de tiburón, según ellos, de tiburón amenazado. Y que España sigue siendo una de las potencias de pesca de este tipo de pescados, que repito, son especies que están bajo la protección un poco de las asociaciones internacionales. Y otra cuestión que ponían sobre la mesa es que sea legal no quiere decir que sea sostenible. Es decir, que ellos dicen, se permite todo lo que los científicos apuntan a que ha permitido.
En primer lugar, tanto la tintorera como el marrajo dientuso, que son las especies que nosotros capturamos, como he dicho antes, están reguladas por ICAT, la Organización Regional de Pesca, que regula estas especies, el pez espada y los túnidos, el atún rojo, en el Atlántico y en el Mediterráneo. Ahí tienen un comité científico que hace la evaluación y hace una serie de recomendaciones. En función de esas recomendaciones, los políticos, las partes contratantes de la Organización Regional de Pesca toman sus decisiones de gestión, que son las que la flota tiene que cumplir. En el caso concreto del marrajo dientuso, hubo una evaluación en el año 2017 y en base a esa evaluación y las recomendaciones de los científicos se adoptó una recomendación, que es como se llama la normativa de ICAT, que es de obligado cumplimiento para sus partes contratantes. Y en esa normativa lo que se dice es que cuando, lo que decía yo antes, que cuando se capture el tiburón marrajo dientuso y venga vivo, tenemos la obligación de devolverlo al mar vivo, porque tiene una altísima supervivencia. Pero si viene muerto, tenemos la posibilidad de mantenerlo a bordo, anotarlo, por supuesto, en el diario de captura, dar toda la información a los científicos cuando los tenemos a bordo, y si no, cuando se llega a tierra, y podemos realizar esa actividad legalmente. Ahora, en el año 2018, recientemente, se ha hecho una actualización, que no una nueva evaluación, del informe científico, y los científicos han hecho una serie de recomendaciones. En el mes de noviembre, ICAT se reunirá, por cierto, en Palma de Mallorca, porque la reunión iba a ser en Curazao, pero han decidido finalmente que se decida en Palma de Mallorca. Se reunirá allí y los políticos, los gestores, en base a esas recomendaciones científicas, decidirán lo que corresponda en cuanto a medidas de gestión. Y nosotros, como sector, pues la cumpliremos como estamos cumpliendo la normativa actual. Lo que no se puede es confundir a los ciudadanos diciendo que es una actividad legal, pero que es amenazada, que es insostenible. Nosotros estamos cumpliendo lo que dice la normativa de ICAT, de la Unión Europea y de España. Y por lo tanto, no pueden acusarnos a nosotros absolutamente de nada. El marrajo dientuso, con las medidas de gestión que se han adoptado, que estaba en situación de sobreexplotación, según los científicos, está en proceso de reversión de la situación para llegar a rendimiento máximo sostenible. Por eso se han reducido considerablemente las capturas y por el hecho de que España sea uno de los países que más tiburones captura, en particular de tintorera, no es solo algo inmoral, como ellos dicen, sino que es algo de lo que nosotros estamos muy orgullosos, porque es una especie como cualquier otra, como si fuera merluza, bacalao o atún rojo, que está dando de comer a millones de personas en el mundo, que ofrece una proteína muy saludable y que además la ofrece con unos precios también bastante, bastante razonables para el consumidor. Así que con las necesidades y hambre que hay en el mundo, que se dejen de historias, esto de Greenpeace, que muchos de ellos viven del cuento, de hacer ruido en los medios de comunicación, porque así es como ganan ellos el dinero, haciendo ruido en los medios de comunicación.
Javier, le agradezco mucho que nos haya atendido y en todo caso seguiremos hablando. Muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias, adiós.
Hasta luego, buenas tardes. Era Javier Garat, secretario general de CEPESCA. Pilar Marcos, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Responsable de la campaña de océanos de Greenpeace. ¿Por dónde empieza?
Oh, pues primero por no tener calificativos, ¿no? Se puede debatir, se puede informar, se puede tener diferenciadas opiniones, pero yo creo que este argumento de vividores, cuando estamos representando a 120.000 personas tan solo en España, pues estamos ya fuera de todo lugar.
Vamos por el tema científico, si le parece, vamos por el tema de las especies. Aseguran que están cumpliendo las normas del ICAT y que, en todo caso, si hay alguien a quien se han de pedir explicaciones es al ICAT y no a los pescadores.
Sí, bueno, como nosotros siempre hemos estado diciendo durante todas nuestras protestas, no hay cuota, no hay TAC establecido, por ejemplo, ni para tintorera ni para marrajo dientuso. Ahí está el primer vacío legal.
Por tanto, haría falta una cuota para estas dos especies, ¿que están amenazadas o no?
Sí, sí, está claro. De hecho, las 19 especies quedaron en el listado rojo de especies amenazadas hace tan solo un mes, corresponden a tiburones. De hecho, los propios científicos de esta comisión del atún, que regula el atún del Atlántico, ha dicho que se tiene que parar, si queremos conservar el stock de marrajo dientuso, se tiene que parar las capturas si para el año 2040 queremos recuperar la especie solo al 50%.
De momento esto no está en las agendas del ICAT, o sea, no está en las agendas de las autoridades para poner orden en esta pesquera.
Sí, hay una ausencia de gobernanza, una gobernanza que depende de las legislaciones de aquellas especies que en un principio no eran de interés comercial, que luego se incorporaron al comercio, pero con ese vacío existente. De hecho, la propia patronal pesquera se encargó durante muchos años en la Unión Europea de intentar impedir que se regulase, por ejemplo, la cercenación, el aleteo en vivo de estos tiburones, porque en un principio, como el único interés que tienen estos tiburones comercialmente es la aleta, para sopas de aleta de tiburón y demás, la propia industria pesquera, para darnos cuenta un poco de por dónde van ese interés, quería que no se aprobase esa legislación. Ahora mismo en todas las aguas comunitarias está prohibido ese aleteo, ese cercenamiento de aletas en vivo.
De hecho, en la nota que ha hecho público Cepesca explican qué hacen ellos con los peces y a qué derivan cada una de las partes de cada una de las especies, ¿no? Y en este sentido, ellos aseguran que los peces llegan muertos al barco, por eso no los devuelven, tal y como establece la norma, y que además llegan enteros a puerto.
Sí, si nosotros, vuelvo a insistir, toda esta protesta se basa en el vacío legal de una especie que está siendo de interés comercial, pero que no tiene ninguna regulación, y que por esa ausencia de regulación se permite, por el hecho de que estuvimos hace dos días en la mar de las Azores siguiendo a este palangrero y vimos que no capturaban ni un solo pez espada el tiempo que estuvimos junto a la línea de palangre y pescaban 8 tiburones. Esa es la realidad. La realidad es que es así, es inmoral, pese a que le pese, y más hace un mes cuando se clasifican 17 especies de tiburones en peligro de extinción, cuando de las 1.047 especies registradas de tiburones, de quimeras y de rayas, un tercio solo está en una situación viable como especie. Lo único que estamos señalando con esta actitud, que no es en ningún momento hostigamiento, como se ha señalado, que es una lancha de Greenpeace navegando paralelamente a un barco con el que hemos tenido comunicación constante, es que hay un vacío en la jurisprudencia, en la gobernanza de nuestros mares, que lleva a que en muchos casos ni siquiera sepamos cuánto se está pescando esta especie, y que incluso en los momentos cuando se ha intentado poner una legislación, como era la del cercenamiento, la industria pesquera española se ha puesto.
Y yo creo que la clave está en esta frase final. Es decir, no es tanto el problema que hayan podido detectar con este pesquero en concreto, que al fin y al cabo es un ejemplo de vete a saber cuántos están pescando ahora mismo en esta zona, sino es la petición de esta legislación que la industria española pesquera no ve con buenos ojos.
Eso es esa es la cuestión. Los océanos, más allá de las 200 millas de las aguas ribereñas de los países, son tierra de nadie. Está afectando a pesquerías, está afectando a minería de profundidad, está afectando a toda la industria, que estamos viendo cómo se acerca a Naciones Unidas para impedir que se haga un tratado de los océanos sólido, legalmente vinculante, y que ponga un poquito de luz a todas estas causas de la gestión de la mar que hoy mismo no tienen gobernanza, igual que se hizo en su día con la atmósfera en las famosas cumbres de París. Lo que estamos viendo es cómo a la industria, que se favorece muchas veces esa ausencia de gobernanza, en ese momento en el que pones luz, foco sobre estos problemas, es cuando se vuelven a repetir los mismos argumentos que llevan argumentando desde hace 20 años, que es que tenemos datos fallidos, aunque la fuente es la propia Comisión del Atlántico, y luego ya el resto de retaila, como hemos oído, de vividores y no sé, empleados a sueldo. Somos un grupo de biólogos, como es mi caso, de biólogos marinos, que llevamos muchos años estudiando este problema y que creemos que se tiene que proteger de una forma íntegra y urgente los mares, las aguas internacionales, que no hay gobernanza y que no se sabe cómo le puede estar afectando al resto de especies, que ni siquiera hay datos de muchos tiburones más allá del marrajo.
Pilar, en el Mediterráneo, por ejemplo, y en algunas especies, por ejemplo el atún, ¿no?, los túnidos, se ha llegado a un acuerdo de equilibrio pesquero, es decir, de equilibrio de sostenibilidad, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánto podemos pescar? ¿Qué hace falta para que se pueda recuperar? Unos ponen unos datos, los otros ponen otros, se encuentra el término medio, nos ponemos todos de acuerdo, y en algunas especies, ahora estoy recordando, por ejemplo, el atún rojo, pues hasta se ha recuperado la especie, ¿no? Y hace pocos meses la propia Comisión Europea pues decía, se acaba el primer periodo, el primer plazo del proceso de recuperación, y ahora vamos al segundo, ¿no?, que es el dar un poco más de margen de pesca, a ver cómo reacciona la especie. ¿Se puede llegar a este acuerdo también en las especies en las que estamos refiriéndonos ahora, es decir, en todas las especies, los tiburones, los escualos o como biológicamente se les llame?
Sí, eso es. Cualquier especie que tenga un interés pesquero, comercial o de cualquier tipo de uso, se debe establecer una cuota, cuánto, cómo y dónde debemos pescar. Y se tiene que cerrar zonas a su protección para permitir la recuperación de la especie. Pero no solo de las especies de interés comercial, como bien nombradas el atún rojo, sino de todas las especies que están siendo fuente y objetivo de nuestra pesca. Es el caso de los tiburones. Y además por algo también que está afectando al propio sector pesquero. Hay especies que se están favoreciendo la ausencia de superdepredadores. Y en este caso, por ejemplo, es la raya lusitana, que es la presa normalmente de estos tiburones. Como no hay tiburones, hay más raya lusitana, que algunas veces hemos visto imágenes espectaculares de jambres, de rayas en el mar, miles de ellas, que se están favoreciendo la ausencia de este depredador. Y como hay tantas, están depredando aún más sobre la vieira, que es una almeja de interés comercial. Es decir, cualquier elemento en el mar, por los millones de años de evolución que llevan nuestros océanos, tiene un papel, una función. Si quitamos unos, desbalanceamos otros. Y al final, la ausencia de tiburones, por ejemplo, está llevando a la presencia, a la ausencia de vieira. Eso es lo que tenemos que regular y, sobre todo, dándole un formato jurídico en base a la ciencia. La ciencia que, por ejemplo, dentro de ICAT está diciendo que se pare la captura de marrajos.
Pues yo creo que el camino es el que dibujábamos ahora, es el camino del diálogo y del entente, ¿no? Del entendimiento. Es evidente que con lo que hemos visto esta tarde no vamos por buen camino. Pero yo estoy convencido de que seremos capaces entre todos de poner otra vez recta la situación y de establecer un camino de diálogo y de comunicación entre el mundo científico y el mundo pesquero para todas las especies, las que son comerciales y las que no. Espero que sea así, confío en que sea así. Pilar.
Pues sí, también. Y muchas gracias por dejarnos dar nuestra opinión y sobre todo que nos alegramos que habiendo puesto el foco en este tipo de prácticas, pues podamos conseguir y afianzar una protección de nuestros mares.
Pues ojalá sea así. Ha sido un placer hablar contigo, Pilar Marcos, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace. Ahora me voy a las noticias y luego voy a hablar de los desiertos húmedos. Ya te contaré. Submarinos, bueno, desiertos submarinos. Luego ya te contaré. Que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego. Pues yo creo que, bueno, el temps, ¿no? Dona una mica d'aire a tothom. I espero que aquest temps sigui capaç de posar una mica d'ordre al concepte que de vegades tenen els uns respecte als altres. Arribem així a les 5 en punt de la tarda i tornem. Mig i set.
Estàs de sort. Fes el manteniment del teu Peugeot amb Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pero las cartas de Irlanda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.